la una del migdia i tinc ací al meu costat en directe a la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo. Bon dia, Rosa.
Bon dia, molt contenta d'estar ací amb vosaltres.
Sí, la veritat és que avui has vingut de visita, no, a Vila Real?
Sí.
Sí, has tingut un encontre amb la Fundació Tots Units de Vila Real.
La veritat és que m'ha semblat increïble tot el treball que fan. Bueno, les empreses d'inserció laboral són fonamentals i la veritat és que tenim molt poques al nostre territori, concretament 8, i concretament de la província de Castelló una. I és increïble el treball que fan, no? Des d'un punt de més que toquen, com dic jo, que d'una manera que abarca pues, des de mesures medioambientals, laborals, socials, un treball increïble i que cal treballar colze a colze des de les administracions. S'aprèn molt, molt d'elles, la veritat, he après molt d'eixa visita.
A més, avui en dia, com que aquestes associacions que fan front, diguem, a la desocupació, fan falta, no?, cada volta més.
Sí, el que deia, no?, que fan un treball, a més, molt, molt transversal, no?, i que en un moment en el que, bueno, pues tenim una societat molt mercantilista, on moltes vegades hi deixem les persones per el camí, no?, pues agrada molt, alegra molt veure, pues això, que n'hi ha persones que han tirat endavant un projecte durant 30 anys, no? Cada vegada més ample, no? En el que se fixen això, en les persones en el planeta, ja en el tema del tema de la inserció laboral, que és molt important, no? Però també no assoleixen això, no? Perquè fan, com dic, una algo molt que toca tot, no? Hasta les qüestions medioambientals, no? Que són molt, molt importants en el dia d'avui, no? I tenim també aquests objectius de l'Agenda 2030 i que ells, bueno, ja duen treballant en això moltíssim temps, i per això dic que és molt important treballar colze a colze des de les administracions i aprendre molt d'aquesta lluita que han dut durant molts anys.
Diguem que a més esteu treballant un tipus de conveni, no?, per diguem, per ajudar a aquests col·lectius vulnerables que més ho necessiten.
Sí, concretament des de la meva conselleria, no? Ells treballen en altres conselleries. Nosaltres, bueno, la veritat és que com el treball que fan és tan transversal, no? Pues des de la Conselleria d'Inclusió Social, també la de Medi Ambient, la d'Economia. Nosaltres tocaríem un poquet el tema de la responsabilitat social, que també és important, no? I que la veritat és que jo el que m'educ sobretot de la visita, no?, és l'experiència, no?, i com cal exportar tota aquesta tasca a altres territoris, no? Com parlàvem avui, ens explicaven, no?, la importància de la reserva que n'hi ha de contractes des de l'administració local o de l'administració autonòmica que se poden fer precisament des de les empreses d'inserció social, i que és important, no?, impulsar que aquesta reserva de contractes se dua endavant, perquè, bueno, jo crec que en moments, com he dit abans, no?, tan mercantilistes, no?, i que moltes vegades assoleixen mirar el tema de l'ingrés, de la rentabilitat, no? I la rentabilitat no pot ser la sola econòmica, no? La rentabilitat ha de ser social, no? Enfocada a les persones. I jo crec que empreses aixina ens ho fiquen de manifest, no? I fan una tasca molt important.
Que important és això, aixina que fructífera la trobada, no? Així
sí,
en Vila Real.
Sí.
A més, ens agrada, no?, això que ha dit de que això que es fa, sí, aquesta feina es puga exportar fora, no? Que aquesta essència que té la nostra ciutat puga ajudar a unes altres persones, a tota la comunitat valenciana.
És que se tracta, jo crec, que d'enfocar les polítiques socials i les polítiques econòmiques des d'un altre punt de vista, que, com dic, incidís molt en això, no des d'un punt de vista sols mercantilista, no? Sinó des del punt de vista de com se pot fer construir una societat més social, més solidària, més respectuosa en el medi ambient. I jo crec que bueno, que ells ho han sabut fer, no? I jo crec que n'hi ha molt de desconeixement de que se pot treballar en aquestes empreses. Jo crec que són empreses que han passat moltíssimes dificultats durant els últims anys, que encara així han resistit, no? I que per això és evident que a soles n'hi ha 8, estem parlant de 8 a soles en tot el País Valencià, són molt poques, no? I una a soles en la província de València, que ja veu tota la tasca que sí, desenvolupa, no? I que cal, jo crec, conscienciar, informar i intentar això, que sorgisquen moltes més.
Hablant de fer una societat més social, no? Diguem, és veritat que des de la Generalitat s'està fent una gran tasca, i sobretot des de la seva competència, perquè probablement prompte tinguem uns pressupostos de la Generalitat Valenciana participatius, com els que s'han fet des de fa uns anys a totes les localitats, no? S'ha creat un portal de participació, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents en, en el portal de participació. El vam presentar fa ara un mes. És un treball que ha costat un any de fer, perquè és un portal molt treballat, això s'ha dut endavant des de la Direcció General de Tecnologies i Comunicació, de la DGTIC, i la veritat és que ha costat molt, però perquè és molt complet, no? I sobretot és per a que la gent puga participar. O sigui, jo anime molt des d'ací, aprofite, sí, sí. Que se fiquen en YouBab Participa i se registren, no? És molt fàcil, la sol és donant un domicili i el DNI, perquè a més això a més està controlat, perquè tampoc se trata de que ahí puga entrar quan se vol votar 50 vegades, clar, no? Clar. Sinó que és una ferramenta seriosa en la que se pot debatre, se poden ficar línies de debat, se poden fer propostes, és molt important, no? Qualsevol persona pot fer una proposta que siga competència de qualsevol conselleria de la Generalitat Valenciana. Tenen 4 mesos per a establir una votació de suport a les propostes, uh-huh. I això va directament a les conselleries. Ja, és una manera de que n'hi hagi una participació ciutadana en el dia a dia de les polítiques, però sobretot ese portal també és una ferramenta fonamental per a donar endavant els pressupostos participatius. Sí, sí, sí. No? Un projecte que en aquests moments és un projecte pilot per a l'any 2022 i que a més de la manera que ho anem a fer és totalment pioner en tot l'estat espanyol, no s'ha fet cap projecte d'aquesta manera i que, bueno, que ara estem treballant pues, també colze a colze tant en la Conselleria d'Hisenda com en la resta de conselleries per això, no? per a que se puguen ficar en marxa. Anem a fer un treball que ha començat ara des de que tenim el portal, perquè el portal era fonamental, sense el portal no el podríem haver dut endavant, no podríem dur endavant aquest treball, i que, bueno, que va començar ja tot el que és un procés participatiu, a més on nosaltres incidim per a que n'hi hagi una participació per part de la ciutadania, perquè per molt que nosaltres vulguem dur endavant uns pressupostos participatius, per molt que nosaltres fiquem ferramentes de participació, si no n'hi ha una cultura de participació, yeah. És molt difícil fer-la real, no? Jo sempre dic que ens eduquen per a acceptar les decisions i no per a formar part de la presa de decisions, uh-huh. No? Entonces, és important també la cultura de la participació. I per tant, pues, bueno, ho anem a treballar a nivell municipal des de la xarxa de governança municipal que s'està ficant en funcionament. En aquests moments n'hi ha diversos ajuntaments que estan espentant precisament aquesta xarxa. Uno d'ells, tinc que dir, que és el de Vila-real. Està ahí en ese... És inici de xarxa que esperem, bueno, pues, tindre constituïda en poc de temps i després pues, ja aniran adherint-se els ajuntaments. També el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és fonamental per a la participació, que els més joves també participen. I també pues, bueno, en les universitats i després en lo que és el Consell de Participació Valenciana, on està conformat tant per part del govern com de les associacions participatives de tot el nostre territori.
I a títol individual, o sigui, jo me puc registrar en aquest portal i a lo millor fer una suggerència pel meu poble, no? Diguem. I ja com es tramita això?
A veure, en aquests moments ja el que tenim, sense parlar dels pressupostos participatius, pues te se pot ficar en el portal, pot obrir una línia de debat, pot fer també al·legacions a qualsevol de la normativa que s'està duent endavant des de la Generalitat, uh-huh. També tenim el procés de participació per a que se puguen fer al·legacions i se poden fer propostes. En un principi, aquestes propostes són de caràcter autonòmic.
Clar, o sigui,
de caràcter autonòmic.
El que coneixem més a prop és, a lo millor, vull que em fiquen en un parc, que fiquen més basureres, no, diguérem, clar, va un poc més enllà aquest nivell de participació.
És a nivell autonòmic, però això no significa que nosaltres, quan tinguem la xarxa de governança municipal, nosaltres el que volem és ficar un espai, volem que isca des d'aquesta xarxa precisament, on estaran tots els ajuntaments, esperem que estiguin tots,
sí.
O quasi tots, sí que ficarem un espai precisament municipal per a que els ajuntaments se puguen adherir i puguen també ficar ahí per a que se facen també les propostes a nivell municipal i també vagin als ajuntaments. O sigui, és una ferramenta que en aquests moments és una ferramenta autonòmica, però que evidentment nosaltres mitjançant esta xarxa de governança municipal on estan els ajuntaments també volem que tinga un espai precisament les administracions locals. Però bueno, qualsevol persona a nivell individual pot ficar-se en propostes i fer una proposta que siga d'àmbit autonòmic, que siga competència de la Generalitat Valenciana, i ahir bueno, pues, se tarda després que la gent vagi donant suport. Uh-huh. O sigui, se pot votar, és molt fàcil, i entonces quan la proposta té 5.000 vots, automàticament passa a la conselleria, que és competent per a valorar la proposta.
Tindrem, diguem, com un límit de temps, ha anomenat abans 4 mesos, per participar així, però clar, tots aquests projectes després tindran que tindre també la seva tramitació en cada conselleria per arribar fins a aquests pressupostos del 2022. És un projecte pilot encara.
Sí, a veure, és que jo de lo que estava comentant és lo que són les propostes que no tenen que veure en els pressupostos participatius.
Clar,
després, per als pressupostos participatius, lo que n'hi haurà és com un formulari on qualsevol persona podrà fer una proposta per als pressupostos, no? Evidentment, després allà n'hi haurà comissions tècniques que valoren si és viable o no és viable, perquè ja saben que moltes vegades se pot fer una proposta que no siga viable, també que quantifiquen, perquè és important quantificar, i després ja, una vegada s'hagin presentat tots els projectes, pues ja entrarem en un procés de votació on la gent votarà els projectes, però qualsevol persona a nivell individual podrà presentar un projecte.
Doncs així animem, no?, també a este tràmit democràtic, més democràtic que mai, no? També una de les seues funcionalitats és parlar de transparència. El Pacte del Botànic, la veritat, sempre s'ha engalanat, no?, o ha fet exaltació de la transparència. I el portal que duen a terme tenen molta visita, o sigui, té molta repercussió el portal?
Tenim molta repercussió. O sigui, de fet, nosaltres hem tingut una pujada molt important de l'any passat a este. I nosaltres tenim una mitjana de visites, per a fer-te una comparativa, per a que veges, nosaltres tenim una mitjana de visites al mes de 60.000 visites.
Això
la mitjana
és molt,
perquè la mitjana dels portals de la resta de l'estat espanyol, de les diferents comunitats autònomes, la mitjana és 13.000. O sigui, que estem molt per damunt de la mitjana.
Sí.
De fet, a veure, la Generalitat Valenciana, dins de lo que és l'indicador d'intra de transparència, ens situa la número 1 de tot l'estat espanyol, no? I nosaltres, a més, anem millorant dia a dia. O sigui, nosaltres no, en el portal de transparència no només se limitem a ficar la informació que ens marca la llei de transparència. Nosaltres anem molt més enllà. A més, per a nosaltres la transparència no és una qüestió de complir una normativa. Nosaltres volem que la gent vulga saber, perquè això també implica que la gent té una informació directa de què fan les seues administracions, i nosaltres volem que la gent tinga aquest interès, perquè estem en un moment en què malauradament hi ha una desafecció molt gran per part de la ciutadania cap a les institucions, i nosaltres pensem que el millor antídot precisament és la transparència per una banda, o sigui que tot el món conega què està fent la seva administració, i per una altra banda la participació, on com he dit estem sent pioneros en ficar ferramentes per a que la gent participi. Sabem que en un principi costarà arrencar, perquè no venim d'una cultura de participació, malauradament, però bueno, pues n'hi ha que ficar-lo en marxa, per això volem anar de la mà en diferents institucions, sobretot en les administracions locals, no? que són l'administració més propera a la ciutadania, no? I moltes vegades és la que més facilitat té per a implicar als seus veïns i veïnes, no? I per tant despentar esta participació, perquè per molts mecanismes que nosaltres puguem ficar, per moltes ferramentes que fiquem a l'abast per a que la gent puga participar, si la gent no té una voluntat, una creència en voler participar, una altra manera de fer política, de que la democràcia no ha de ser una democràcia simplement representativa, un vot és cada 4 anys, sinó una democràcia participativa, i això és algo que no s'ha treballat des de les institucions com se tenia que haver treballat, pues bueno, tenim clar que costarà, però en aquesta línia estem, i a més se creu moltíssim, estem molt contents en dur endavant esta tasca, i esperem que la gent se suma, no? Jo crec que aquestes ferramentes tenen que ser ferramentes que perduren en el temps, no? Independentment de quins siguen els governants, i perduraran en el temps si són ferramentes útils, i seran útils si la gent les utilitza.
També pot ser que hi hagi molta gent que entre a aquest portal de transparència perquè miren en mil ulls que tot estiga correcte, no?, al Pacte del Botànic, i que no es salte ninguna línia. També pot ser, no?
Bueno, Bueno, bé, però està bé. Si la gent té aquest interès, està, és molt millor que entren ahir, no? I que no s'acabin creguent tantes fake news que jo crec que tant de mal fan a la democràcia.
Després, en matèria de cooperació, s'han desenvolupat un procés participatiu amb tots els actors per al disseny del nou pla director als pròxims 3 anys. Què ens pot contar d'aquest projecte?
Bueno, pues este projecte s'ha fet per primera vegada amb moltíssima participació i és de veres que, malgrat la situació tan dura de pandèmia, no? Que ens dificulta per a fer moltíssimes qüestions, la veritat és que el fet d'haver fet tot aquest procés participatiu del pla director telemàticament, perquè s'ha tingut que fer telemàticament, pues ha possibilitat que poguera participar gent d'altres països, no? Cooperants d'altres països, no? Que formen part d'aquests projectes que s'envolupen des de la Generalitat mitjançant les ONGDs, pues han fet que bueno, puguen aportar i que siga molt ample, no? I per tant estem molt contents de tot aquest treball que s'ha fet, no? I que està a punt de culminar i aprovar el seu pla director.
Diguem que una de les instal·lacions que més props està dels ciutadans de la seva competència són aquestes oficines prop que a final de l'any passat van fer com millores, no? Perquè gestionar aquesta atenció ciutadana que siga perfecta, no? Per al ciutadà. Quin ha sigut els canvis? Què destacaria vostè?
Bueno, estem contents perquè la valoració que han fet els usuaris, les usuàries de l'atenció que donen els propis és un 9,1, que està...
És bastant bona,
la veritat. Llavors, i les millores, encara que no, moltes les tenim programades, és cert que tot el tema de la pandèmia ha fet que tot haguera que anar molt més ràpid, molt més ràpid, perquè nosaltres un sistema que teníem previst implantar, que és la cita prèvia, pues no hem tingut una altra que fer-ho, i a més fer-ho superràpid, no? I la veritat és que, bueno, avui està visitant el prop d'ací, no? Normalment, bueno, pues cada 15 dies visita un prop i la gent, bueno, està molt contenta perquè, bueno, pues perquè ja no tenen que fer cues, se ponen a organitzar millor i a més perquè també s'està donant una atenció inclús també telefònica, no? I molta gent, pues, bueno, s'estalvia el tindre que anar al prop físicament, estalvia temps en la cita prèvia també i molta atenció que se fa telemàticament. Avui me comentaven els treballadors d'ací del prop, no? Que a vegades atenen hasta inclús en el supermercat, no? Diu, m'entrat indirecte.
Clar, és el que passa, no? Bé, o sigui, Vila-real és una ciutat però sempre ha tingut molt sentiment de poble, no? Sí. És el que passa que quan coneixes a un funcionari doncs sempre li acabes dient algo, no? Quan estàs en un moment sí. On no toca, però també és bonic conèixer atenció ciutadana sí. De funcionari veí que la veritat és que és agradable i és bo que les administracions s'actualitzen perquè és veritat que veníem d'un temps arrere que, com bé vostè ha dit, la informàtica ha tingut que accelerar el seu pas, ja no tan sols a nivell administratiu, sinó en educació. Ens ha pillat a tots un poc.
Efectivament.
Ens creiem molt tecnològics, però no ho eren tant.
I llavors, a més, hi havia una part de resistència, ¿sabes? Perquè hi ha gent que és com que se resistís, no, és que a mi lo del certificat digital, ¿sabes? I llavors, clar, perquè se li fa un món. Uh-huh. Però, clar, quan no han tingut una altra de dir, bueno, és que això ho tinc que fer, dius, sí. Ai, però això és molt fàcil.
Sí, sí.
Això és molt fàcil. O sigui, ens ha obligat, no? Ens ha obligat. Jo que sempre dic que sóc una optimista patològica, jo dic, bueno, pues també tenim que bueno, lo bo, no? De tot lo roïn i això, i ha sigut una espenta molt forta, la veritat.
A més, aquesta setmana també tenen damunt de la taula el canvi d'una llei, la llei de sindicats de greuges, no?
La llei de la sindicatura de greuges.
Sindicatura de greuges, que s'aprovarà aquest dijous, no? Sí. En què consistís això i en què ens pot beneficiar, consellera?
A veure, pues era una llei que tenia que la veritat és que tenia que haver-se, bueno, modificat fa molt de temps, no? Perquè és molt antiga i hi ha hagut molts canvis, no? És la llei que regula un òrgan tan important com és diguem, el defensor de poble, que és el síndic de greuges, uh-huh. La síndica de greuges, no? I jo crec que totes les novetats que hem incorporat pues milloren precisament en aquesta atenció, en aquests drets de la ciutadania, el blindar els drets de la ciutadania, de que puga acudir a este òrgan perquè considere que han sigut vulnerats els seus drets. I jo crec que en la reforma, bueno, la nova llei de la sindicatura, pues, incidim molt més en protegir els menors, els adolescents, a les persones en risc d'exclusió social. Hem introduït, per exemple, les queixes orals, que són molt importants, no? Perquè moltes vegades la gent, pues, li costa més poder redactar en risc, pues, les queixes orals. El tema de que també se puga fer un escrit al síndic de greuges per algun problema que tu tingues també en empreses privades que tinguen que veure en l'administració pública, perquè, bueno, pues, no a soles en l'administració pública hem d'emparar als ciutadans i a les ciutadanes, també en l'empresa privada que tenen, que treballen en qüestions que tinguen que veure amb l'administració pública. Moltes més resolucions, en aquests moments n'hi haurà més persones en capacitat, en legitimitat activa per a poder presentar aquestes reclamacions. Per tant, incidim en avançar en els drets dels ciutadans i les ciutadanes a poder reclamar per els seus drets. És una institució fonamental i bueno, calia una nova normativa i esperem perquè a més requereix d'una majoria qualificada. Sí. O sigui, i jo la veritat és que crec que se podrà aprovar en una ampla majoria i s'espere. Sí, i s'espere, ja sabes com se les coses, les coses valencianes, saps? Però bueno, esperem que se aprove el dichós en una ampla majoria.
Sí, però vostès ja hauran xerrat en alguns dels altres partits polítics, no sé si algun d'ells ja els ha dit que sí que votaran a favor d'aquesta renovació.
Sí, però bueno, la veritat és que tinc que dir que, o sigui, s'ha fet un procés molt dialogat entre pràcticament tots els grups, excepte Vox, que bueno, és una altra cosa, i la veritat és que bé, perquè s'han treballat molt les esmenes, s'han incorporat, i bueno, jo crec que al final el test final està prou consensuat per la majoria de forces polítiques i això s'espera que el dijous isca en una àmplia majoria. Jo la veritat és que estic contenta perquè és la primera llei que de la meva conselleria que arriba a les Corts, que a més requeria d'una majoria qualificada, i espero, bueno, pues això, que s'aprove el dijous.
Doncs per anar un poquet finalitzant aquesta entrevista, m'agradaria acabar parlant de memòria democràtica, perquè han signat un conveni amb Fisabio per a la identificació de les víctimes amb la idea de començar un treball de banc d'ADN en fosses. O sigui, em pareix ja una evolució molt important, no? I una involucració per part de les administracions públiques que sempre haveu estat al costat d'aquest treball molt important, no?
La veritat és que jo estic molt contenta, no? en que això ja siga una realitat. Jo venia en la darrera legislatura de ser diputada de Memòria Democràtica en la Diputació de València. Començarem ahí tota la tasca d'exhumacions, però és evident que des d'una administració local gran, en aquest cas la Diputació, n'hi ha determinades coses que requerien d'una política major, no? I que tenia que fer la Generalitat. I la veritat és que és imprescindible el banc d'ADN. El banc d'ADN no és a soles per el tema de les víctimes del franquisme respecte a les persones que segueixen afusellades i que estan en fosses comunes, sinó també va ser per a els xiquets i xiquetes furtades, una altra assignatura pendent d'aquesta època tan fosca com va ser el franquisme. I la veritat és que en tots els processos d'exhumació que s'han fet fins ara i en el tema de les identificacions no han sigut tot lo amples que ens haveren agradat, o sigui, només una part xicoteta s'identificaven, no? I per tant calien noves fórmules i calia fer una investigació al respecte. I en este tema la Fundació Fisabio, que a més és una fundació pública, em semblava molt important que això se treballara en una fundació pública, són pioneres en tot el tema del treball genètic, saben molt bé fer la seva tasca, bueno, parlen de seqüenciació, bueno, parlen de coses que a molts nos pareix consciència ficció, sí. Aquí l'altre dia en les instal·lacions. També el conveni és en la Universitat de València, que també va col·laborar, i per ahí, bueno, el que van a fer és un estudi de noves tècniques precisament per a lograr una major identificació.
Per tant, han es començat ja en aquests treballs o es començaran prontes? O sigui, no s'ha ficat encara en marxa?
No, nosaltres, per exemple, ja hem aprovat el conveni en el Consell, en el ple del Consell, i en aquests moments crec que està pendent de que la Universitat de València ho aproven en la seva junta i ja assignarem els tres i s'hi ficarà en marxa, però vamos, és imminent. I a més, això el que va permetre també és el tema de tindre un banc d'ADN. Es fa falta tindre centralitzades totes les mostres d'ADN, perquè moltes vegades pues, bueno, tu pots pensar que una persona està en una fossa i està en la del costat, no? I també perquè bueno, n'hi ha gent molt major i cal tindre les proves d'ADN, tindre-les centralitzades i, bueno, i anar identificant i per fi tornar les restes de les persones identificades als seus sers estimats, que malauradament duen moltíssims anys esperant aquest moment, no? En totes les cultures, jo sempre ho dic, no? En totes les cultures el dol, o sea, el dol familiar, no? El poder fer un homenatge, el poder tindre el soterrat o el que decidís que la família és fonamental, no? I hem de pensar que aquestes persones no ho van poder fer i que n'hi ha famílies que duen molts anys lluitar per algo que és simplement d'humanitat.
Sí, sí, simplement la necessitat de qualsevol que hi ha molta gent, no? Que va als cementeris a parlar en els seus familiars, doncs saber on estan, que és de justícia, no? Siguen d'on siguen.
Era un tema, és una assignatura pendent. Jo crec que jo sempre dic que se pot avançar molt més en democràcia. Fa falta també en la nostra, no? I crec que això és una qüestió que es fa avançar en democràcia i que es torna la dignitat com a poble, no? Jo sempre dic que les víctimes no perderen la dignitat. No se trata de que les víctimes recuperen la dignitat, perquè mai la van en pedre, van ser els que moriren lluitant per els nostres drets i les nostres llibertats, no? Però sí la dignitat d'un país, no? I d'una democràcia que no pot tindre encara els seus cementeris i les seues cunetes plenes de fosses.
No es pot. Doncs, consellera, molt de treball damunt de la taula estic veient, no?
Sí.
Sols desitge que en un futur puguem tornar a aquest estudi. Xerrem dels primers pressupostos participatius de la Generalitat i de que aquest conveni que han signat que trobe i recupere a aquesta gent que està en aquestes fosses i que puguen ser molts els noms que els donen a les seues famílies, no? Simplement per dignitat històrica també del nostre país. Aixina que moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i espero que tornem pronte a xerrar vostè i jo, no? Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostè i la veritat és que espere tornar i que puguem parlar de com van aquests projectes. Moltes gràcies.